Josep Maria Català avui és el convidat del Nacho Bañeros. Per què has volgut que estiguis amb nosaltres avui?
Per presentar-lo, agafo una frase que deia abans, que deia, no sabem cap a on anem. No sabem cap a on anem, crec que això pot ser una experiència que qualsevol de nosaltres, quan mira uns informatius o escolta política, pot tenir, no?, aquesta idea, a través de la qual em sembla que també posa el títol al llibre, que em sembla molt interessant, l'era de la incertesa, que no sé si és l'era de la incertesa o l'era de la confusió, mentre he anat llegint el llibre, no? D'això d'entrada et voldria preguntar a veure si pots diferenciar entre una cosa i l'altra, i també i afegeixo per incorporar el debat que hi havia abans, no?, que en aquesta era de la incertesa crec que hi ha un discurs, aquí ja entro com sempre,
ja vens a mi, eh?
Ja vaig a tu,
les coses digitals, ja, li agrada el pique.
Crec que hi ha una mancança d'un discurs més humanista o més clar, no? Avui en dia crec que les referències ideològiques o de discurs filosòfic pues, han quedat, com diu el Josep Maria, més en aquesta postveritat. Però hi ha un altre discurs que és més clar, que té la línia més clara, que és el discurs econòmic, l'imperatiu del guany, de l'optimització, això està clar, i també l'imperatiu de lo tecnològic, no? El destí és més tecnologia, i això sí que està clar. Per tant, en aquesta era de la incertesa, no sé si, ja t'ho plantejo així, no sé si és tan incerta, o en tot cas, amb aquesta incertesa tenim aquests dos discursos que sí que es mantenen bastant ferms.
El discurs de l'economia i el discurs de la tecnologia.
De la tecnologia.
Sí, sí, aquests discursos són molt ferms. A veure, el llibre s'ha publicat en català i en castellà. Era de la incertesa i l'era de la incertidumbre. Quan jo vaig tenir els dos títols davant, vaig pensar que d'alguna manera, encara que són sinònims, hi havia una certa diferència, almenys jo la veia així. Incertesa em sonava més el fet de que les coses potser no són tan certes com voldríem, com eren, etc. I en cap la incertidumbre era més una qüestió personal, una qüestió de dubte personal, d'inquietud davant de el fet que les coses canvien i que no tenim aquesta capacitat de control que voldríem tenir. Tu parlaves de confusió, hi ha una certa diferència, és a dir, tenim aquest sentiment d'incertesa, no sabem si les coses són realment veritat o no, les coses canvien tan de pressa que quan tenim una veritat damunt de la taula ja ens ha canviat tot el context. La confusió vindria de tot això, però com he dit abans, d'alguna manera, aquesta confusió pot ser creativa també. Quan jo escric, i a la universitat això no és que m'hagi provocat problemes, però també ha estat un miracle que hagi arribat a catedràtic fent assajos, perquè a la universitat les tesis doctorals són molt estructurades, l'assaig es veu molt malament, però en canvi jo he volgut fer assajos, i quan escric faig assajos, i assaig vol dir això, veritablement, vol dir llançar-te a fer un camí, no saps molt bé on t'arribaràs, però pel camí vas trobant coses que són parcialment veritat en aquell moment, que tenen més relacions, i vas creant aquest conjunt. Però és clar, aquí la incertesa està sempre. Sempre estàs dubtant d'allò que estàs dient realment sigui veritat, d'allò que et pugui portar a un lloc que sigui segur, etc. Ens movem així. Però també és veritat una altra qüestió. És que sí que jo crec que estem en una era de la incertesa, però, per altra banda, tothom està molt segur de les coses. Pensant amb els polítics, pensant amb les redes socials, pensant amb cadascú, creu que té la veritat, creu que s'ha de fer d'aquella manera, i això entra en contradicció amb un moment en el que hauríem de fer tot el contrari, és a dir, obrir camins, obrir portes, deixar que d'alguna manera fluís la complexitat de la societat.
I com s'explica aquesta contradicció?
Bé, per una banda, perquè tothom, tots els estaments prefereixen estar segurs que no pas dubtar. El dubte d'alguna manera és inquietant i la tendència és aquesta, i si la tendència és aquesta es creen els canals i es creen les formes d'actuar per consolidar aquestes incerteses.
Li pregunto, i et deixo, el catedràtic emèrit de comunicació, no serà que tenim una societat davant del micro i una altra quan el micro s'apaga?
Sí, absolutament. Això es veu clarament, els discursos polítics són així, no? Els discursos polítics van de cara al propi àmbit i al públic en general, però aquest és el discurs de la façana. Darrere hi ha un altre discurs, una altra cosa completament diferent.
Digues, Nacho.
I afegeix alguna cosa en aquesta... O sigui, jo molt fan d'estar en aquest món del dubte i de la incertesa, diria, però a dia d'avui tenim grans plantejaments o grans reptes que ens cal respondre, no? Penso en l'ecologia o penso de nou en la tècnica, no? Com col·locar-nos d'aquí davant de tot això. Però alhora... també tenim tots aquests discursos dels que tu parles, no? La postveritat, el posthumanisme, el postfeminisme, que no sé si afegeixen més incertesa.
El dubte no ha de ser castrador, en el sentit de que no ha d'impedir que tu vulguis conèixer. Una cosa és conèixer i l'altra és arribar a una veritat. El conèixer els reptes de la societat contemporània, evidentment, però els planteges des del dubte, no des de qüestions que ja estan d'alguna manera establertes. El discurs és obert en aquest sentit. Jo en el llibre vaig fixar d'alguna manera tres fronteres, que eren posthumanisme, postveritat i postfeminisme, perquè em van semblar que, almenys per mi, eren llocs de discussió, qüestions que em senyalaven cap on anava la societat i que jo em situava enfront d'ells amb una certa ambivalència. És a dir, per una banda veia que els discursos aquests responien amb unes necessitats i amb unes trajectòries, però per altra banda tenia una certa resistència perquè m'estaven canviant tots els paràmetres. D'aquí venia la incertesa. És a dir, de pensar, bé, això sembla que sí que estigui bé, perquè d'alguna manera... els canvis que plantegen el posthumanisme, el postfeminisme, la postveritat són canvis que són necessaris, però per altra banda estic veient que o bé es corre massa o bé no hi ha una reflexió precisa i per tant a mi m'inquieten. Doncs situar-se en aquest punt, en la cultura, la societat, l'imaginari social va avançant i tu intentes avançar amb ell sense saber molt bé exactament on va, és el que jo crec que d'alguna manera val la pena reflexionar sobre ell, situar-se en aquest moviment.
Sí, falta reflexió, falta també aturar-nos aquí, però alhora també en el general tots aquests discursos es reflexionen o dialoguen entre si molt, molt, molt polaritzats.
Sí, 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 i de fet, diguem-ne, els partidaris del discurs, dels posthumanistes, de la postveritat, del postfeminisme, que és un concepte que a mi no em va quedar molt rodó perquè és molt més complex, els partidaris estan convençuts de que això s'ha d'implementar. El discurs del posthumanisme està claríssim, i és veritat, però realment cal trencar amb l'humanisme. És a dir, el fet de que hi hagi una necessitat de reformular les corrents humanistes fa que l'humanisme s'hagi de convertir en una mena d'enemic a vèncer? Jo crec que no. Doncs, clar, ens trobem amb un teixit que està composat del passat i del futur, d'alguna manera.
Existeix la polarització en el mateix camp? És a dir, hi ha els posthumanistes confrontant amb els humanistes?
Dins del mateix camp és difícil. Hi ha la confrontació, però és per una banda els humanistes, per l'altra banda els posthumanistes. Sí que hi ha d'alguna manera reflexions que toquen els dos àmbits, per exemple l'humanisme digital, no? Dins de les corrents de les disciplines universitàries, però normalment la polarització està allà. Vull dir, els humanistes tenen el seu discurs i es refereixen negativament al posthumanisme, i els posthumanistes, podem dir, tenen l'altre discurs i d'alguna manera critiquen o fortament critiquen l'humanisme. Aquesta polarització, aquesta distància entre formes de pensament, entre disciplines, és contraproduent. El que hem de trobar és com sintetitzem les corrents i com trobem el millor de cada casa.
Ja, me'n vaig a l'altre costat de la taula. Com esteu veient aquesta conversa, Rosa, per exemple?
Home, jo trobo altament interessant i molt fascinant justament aquest moment, i crec que la incertesa és un gran capital que tenim ara mateix. O sigui, sí que és un moment difícil, no? També ara que parlàvem també amb en Xavier, però jo crec que és un moment fascinant amb grans oportunitats, no? D'observar, d'analitzar, de veure quins canals obrim, com ens ho maneguem, i des del món de la cultura...
No, que li pregunti al Xavi, que jo no sabia que ara s'ha d'anar a l'aeroport, que ha d'agafar un avió. Sí. Com ho rematem, això, Xavier?
Bueno, jo no sóc filòsof i no parlaré d'humanisme i posthumanisme, però sí que puc dir que, per exemple, amb el feminisme i postfeminisme, el guirigall és enorme. Hi ha dones que jo mai se m'ocorria pensar que no són feministes de soc arrel, com la Carmen Calvo, que l'han posat a caldo per tenir una posició crítica. Altra cosa, crec que és part de la vida cultural ser crític amb les coses, amb la llei trans, per exemple, no? És a dir, el que sí que penso és algú que estaria implícit en algú que deies tu ara. Nosaltres vivim a un trosset del món, que és això d'Europa, on estem donant per suposades algunes coses que jo crec que hauríem de, i faríem ben reflexionar, que no són tan segures, que és això de l'estat del benestar, que aquí la seguretat social, la cobertura social, això ja és un guany per tota la vida, i tinc la impressió de que hi ha un debat de fons que no afrontem i que a vegades algunes derivacions socials, filosòfiques de pensament que estem tenint aquí parteixen d'una base que no és del tot segura, que és que això no pot anar enrere, i jo crec que pot anar enrere tranquil·lament. És a dir, que si el que està amenaçat justament és un model de vida, i crec que no vull prefrejar a Tony Judt o aquesta gent, no, però d'alguna forma hi ha una manera de pensar que diu, escolti'm, això de l'estat de benestar no deixa de ser un regal que la dreta a costa d'on es va permetre accedir-hi per evitar l'enorme por al comunisme en els anys finals, els anys dels 80, i que d'alguna manera se'ns va permetre accedir-hi, i donar-ho per suposat potser és un error. Tinc la impressió que hauríem d'introduir també aquests debats. Perquè això no es pot entendre, per exemple, l'aparició del 15M, o no es pot entendre l'evolució de certs partits del que anomenem l'esquerra radical en aquest país. Hi ha un conjunt d'elements que m'agradaria anar-los posant també a l'equació.
Sí, però... Mercè, deixa'm que li vingui les idees perquè per l'avió. Ha estat un plaer tenir-te aquí, com sempre. Espero
tornar-hi.
Home, i ben aviat, a ser possible. Una abraçada,
un
gràcies.
Un plaer, moltes Javier. Gràcies.
Què no has de dir, Josep Maria?
No, que de fet això és veritat, i això contribueix a la qüestió de la incertesa, però és, Europa l'hauríem de defensar, és a dir, no hauríem de ser derrotistes i dir com que la resta del món és diferent i de fet sembla que anem cap allà. Ostres, defensem Europa,
és essencial defensar-la.
Clar.
Tardaràs l'avió, eh? Gràcies, Xavier. Com ho rematem, això, Nacho?
Mira, jo crec que estem reflexionant sobre les diferències entre la modernitat, on estava molt clar, ho deia abans el Josep Maria, no? La idea de progrés, la idea de futur, i la postmodernitat, on tot això s'ha quedat, no? Ha trontollat tot plegat i ara ben bé no sabem cap a on anem. I el que afegeixen tots aquests discursos post, i ho reflexiona el Josep Maria en el seu llibre, és si no sabem si això ens porta cap al progrés o ens porta cap endarrere, no? Amb tot el qüestionament que es fan. Però alhora no tenim el temps per reflexionar, perquè crec que jo segueixo pensant, no?, que hi ha dos discursos molt clars que ens empenyen cap endavant i sí que ens poden fer perdre tota aquesta bandera que representa Europa.
Sí, exactament. I el fet de defensar Europa no vol dir que hem de defensar Europa tal com està, sinó aquestes idees de l'estat del benestar, de les guanys que han tingut Europa s'han de defensar, però per altra banda també s'han de modificar d'alguna manera. Entrem en uns talents perillosos, és evident, no? El fet de que dubtem, el fet de que no tinguem les qüestions molt, molt segures, no deixa de ser pensar perillosament. En el cas, per exemple, de la postveritat, jo em trobo amb moltes dificultats per explicar exactament el que vull dir en postveritat, perquè el concepte de postveritat està absolutament negativitzat. Yeah. És a dir, no pots anar, diguem-ne, a favor de la postveritat, perquè els anant a favor de la mentida, a favor de... No és això. Clar, la postveritat implica clarament la pèrdua de les veritats absolutes. Aquesta pèrdua de les veritats absolutes es fa entrar en un camp en el que les mentides es poden dir tranquil·lament i no passa res. Però, per altra banda, també crec que és positiu, perquè perdem el fet de creure que la veritat ens la donaran altres, ja, que ens donaran les institucions, etc.
No? Hem d'acabar, estem un minut i mig de la una, em sap greu. Estava pensant només si la història de la humanitat no respon a aquesta definició, és la gran era de la incertesa, no? Perquè segurament la incertesa és implícita, no? Què passa amb
això? Jo estic pensant més filosofia, si us plau, més filosofia, més reflexió.
Va. Escolta, m'ha estat un plaer. Josep Maria Català Domènech, un plaer haver-te tingut amb nosaltres aquí al programa.
Per mi també, moltes gràcies.
De veritat. Lluita, moltes gràcies. En Josep Maria Català Domènec, recordem, és catedràtic emèrit de comunicació audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona. Parlant de hobbies, aquest és un gran hobby, no? Dic la ràdio, vull dir, no?
Oh, sí, sí, sí. Bueno, és una fantàstica manera d'estar en el món, diria.
Molt bé. Cada setmana, no? Un dia a la setmana. Sí. A més, filosofia reclamada pel Nacho. No?
I conduïda per tu, moltíssimes gràcies.
Moltes, com avui no m'he ficat amb tu. No?
Exacte, no, no, no.
Avui no m'he ficat, ara em reclama.
No, perquè es nota que estàs aquí.
Sí, per cert, que l'altre dia vaig descobrir que el Nacho Bañeres és un dels escriptors d'èxit en aquest Sant Jordi. Ja ens explicaràs això, eh? Farem el programa des del carrer aquell dia, hauràs de venir, eh?
Sí, això m'ho ha dit la Natàlia.
Ah, ja ho saps tot, no? Com és filòsof. Ell és el premi, a la veritat. Gràcies, Nacho, com sempre, bona setmana. Rosa Pere, moltes gràcies, fins la setmana vinent, gràcies. Senyores i senyors, fins aquí arribem. Demà tornem, ja ho saben, després de les 10 del matí, immediatament després comencem aquest recorregut de 3 hores que es diu Pla B a Ràdio 4. Fins aleshores, gràcies, adeu.